Bé, hi ha un què, perquè en les darreres dècades una de les qüestions que possiblement de mica en mica han anat arribat al nostre cervell són els inputs informatius. Abans hi havia molt pocs. Quan parlo d'abans, parlo de fa 30 anys, 40 anys. La qüestió és que teníem quatre mitjans, a part dels mitjans impresos, no? Això de la digitalització ens ha portat, doncs, a que ens arriba una d'inputs brutals, a part dels convencionals, per explicar-ho així, ens arriben diaris digitals, si tens xarxes socials, també t'informen, entre cometes, mitjançant les xarxes digitals, i sobretot qualsevol persona pot informar. Jo faig un tuit donant una informació X i hi ha gent que se la pot creure o no en funció de la meva credibilitat o de la teva. Bé, en qüestions de notícies, dels infinits portals informàtics informatius, ja deixant a part de que qualsevol persona pot fer un tuit informatiu, què hem de fer aquí? És a dir, quin filtre ens hem de posar? Això ens requereix un esforç que abans possiblement no havíem de tenir tan clar, però ara hi ha un esforç. Si realment vols estar ben informat o vols tenir una informació determinada, estàs obligat a posar un filtre i a ser conscient del que estàs fent. Així és el que ara parlarem de dieta mediàtica saludable, que m'ha fet molta gràcia aquest titular. Parlem precisament de tot això amb l'Anna Sofia Cardenal, que és professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Em fa molta gràcia això de la dieta mediàtica saludable. Vull dir, això, les dietes estan a l'ordre del dia. Però, d'entrada, tan dolenta és la nostra dieta mediàtica? O pot ser dolenta?
Bueno, el problema és, com tu has esmentat, és que tenim ara un ventall d'elecció que mai, sense precedents, no? Mai abans havíem tingut. I aquest ventall d'elecció fa que ara depengui una mica de nosaltres, no? A quina informació ens exposem i quin nivell de pluralitat i de diversitat en els punts de vista també triem tenir, no? I això, per això parlem de dietes mediàtiques saludables, no? Perquè abans, com tu deies, hi havia quatre opcions i normalment la meitat eren de mitjans públics i hi havia com un codi deontològic, no? Doncs aquests mitjans realment el que feien era presentar punts de vista diversos sobre un determinat tema, no? Ara, avui, podríem només consumir informació que vingui a reforçar el que ja creiem, no? Perquè tenim això, un ventall d'opcions enorme, sí. I mitjans partidistes, cada cop més partidistes, no? I això fa que, bueno, que podem triar aquell que ens agrada més i que va més en línia amb les nostres creences i creure'ns tot el que diu aquell mitjà.
Però això no seria saludable, penso.
Bueno, això evidentment no seria saludable. Evidentment no seria saludable i evidentment s'ha demostrat, això ho demostren els estudis, els nostres també, que una dieta molt esbiaixada i molt partidista també augmenta la probabilitat d'acabar consumint mitjans problemàtics i acabant creient coses que, diguem-ne, estan allunyades del que la ciència evidencia, no?
És molt curiós, Anna, perquè és una mica com autoadoctrinar-se. És a dir, tens tota la llibertat per escollir, absolutament tota la llibertat per escollir, però tu esculls allò que t'agrada. És com una autoadoctrina. És una qüestió supercuriosa, això.
Sí, efectivament. Bueno, però està demostrat que tenim una preferència per llegir aquelles informacions que, en el fons, recolzen, no?, el que ja creiem. Però, efectivament, seria una forma com d'autodoctrinar-nos.
Sí, és una cosa. Ja, per no posar política pel mig, és com si un vols saber que la Terra és plana, només consumeix notícies de terraplanistes. I dius, veus,
exacte,
com la Terra és plana? Aquí ho diu.
Exacte.
Aquí ho diu clarament, que la Terra és plana.
Exacte.
Si em permeteu l'exemple i el paral·lelisme, sense entrar en qüestions polítiques. Bé, a partir d'aquí, ja que tenim aquesta tendència de buscar les coses que estiguin a la nostra manera de pensar, sense buscar una varietat, quin esforç hem de fer per intentar que tot això sigui variat i que ens arribi la qüestió més objectiva i més variada possible?
Bueno, hem de fer un esforç conscient, per una banda, I després, per una altra banda, i no hem parlat encara, però tenim nous intermediaris en aquest nou entorn mediàtic digitalitzat, que són els algoritmes, no?
Home.
Llavors, hi ha tot una discussió i molts estudis també que estan examinant fins a quin punt els algoritmes doncs, diversifiquen les nostres dietes o en realitat les, diguem-ne, les empobreixen, les concentren, no? Les fan més selectives, no? I bueno, hi ha una discussió bastant rica respecte d'això, però és una cosa sobre la que podríem treballar. És a dir, de fet, ja s'està treballant sobre això, no? Que les plataformes, tot i que són corporacions privades, etcètera, clar, al final també es veuen regulades, es veuen supervisades per l'opinió pública, pels governs, etcètera, i bueno, pues, s'estan treballant aquestes qüestions perquè els algoritmes puguin proporcionar, perquè són els que filtren la informació per nosaltres, puguin proporcionar doncs, informació més variada, no? Tot i que la nostra preferència sigui tenir-la més esbiaixada.
Sí, més esbiaixada, sí, però clar, els algoritmes són com són i ens mostraran tot allò... Però sí que ens mostraran tot allò que pensen que ens agradarà, perquè és el que habitualment fan els algoritmes, o almenys això és el que diuen, no? Però això no ens té una llibertat de tornar a buscar. I a més, em dóna la sensació que això som de... Amb aquesta qüestió som de molt fàcil manipulació, en aquest cas. És a dir, que arriba la informació o ens arriba la informació que aquests algoritmes vulguin o els hagin programat per.
Bueno, efectivament, a veure, hi ha una altra qüestió que és molt important, si vols ja en parlarem, però és l'alfabetització digital, no? La gent ha de saber quins efectes té entrar a les notícies a través de diferents, diguem-ne, camins, sí. No? Si entrem a través de xarxes socials, si entrem a través de cercadors, els algoritmes estan allà. I els algoritmes filtren la informació per nosaltres. Si nosaltres directament entrem en els mitjans de notícies, bueno, tenim la possibilitat d'entrar en mitjans de notícies que estiguin molt esbiaixats i siguin molt partidistes,
correcte.
Però també tenim la possibilitat d'entrar en mitjans de notícies que siguin bastant neutrals. A veure, de fet, nosaltres, en els nostres estudis, el que observem és que la gent tendeix a consumir encara mitjans tradicionals. Mitjans tradicionals, què vol dir? Són mitjans que passen, no? que tenen aquesta professionalitat i tenen aquest codi deontològic.
I creus que ho fan per credibilitat? És a dir, que la gent va a aquests mitjans tradicionals perquè els considera o tenen la percepció de que siguin més creïbles?
Sí, aquesta és una de les raons. L'altra és perquè també tenen uns hàbits, no?, de consum d'informació. Tu ja t'has acostumat a llegir La Vanguardia, ABC, El Mundo, El País... Bueno, vull dir que tens també uns hàbits, però efectivament també hi ha el tema de la credibilitat. Hi ha el tema de la credibilitat. I els mitjans tradicionals tenen aquest plus de credibilitat respecte d'aquestes, no, d'aquests nous mitjans digitals, no? Que alguns s'estan guanyant una certa credibilitat, però encara els hi queda un cert recorregut. No?
Aquest estudi que heu fet és força interessant perquè dona un punt a la reflexió important, sobretot informativament, cap on anem i com s'informa la gent. Però heu tret alguna conclusió o alguna recomanació d'aquest estudi?
Bueno, una de les recomanacions és aquesta, no? Que hem de ser conscients de tot això, d'aquestes transformacions i de la informació que consumim. I per això et dic, el tema de l'alfabetització digital jo crec que és molt important. L'altra conclusió que hem tret és que hi ha unes diferències abismals entre les formes de consumir informació avui, entre les generacions, diguem-ne, més grans, de 60-65, i les generacions joves. Les generacions joves només consumeixen informació d'actualitat a través de xarxes socials.
Estem perduts.
Això cal saber-ho.
Anna, estem perduts.
Cal saber-ho. Ah, les generacions joves només consumeixen informació d'actualitat a través de xarxes socials. I particularment a través de TikTok i Instagram, que són les plataformes més populars entre ells.
Estimada Anna, estem perduts. Això perquè quan els joves van cap aquí, ostres, és un problema, perquè a TikTok i tal, habitualment els mitjans tradicionals, no, o més fiables, per dir-ho d'alguna manera, els professionals, si m'enteneu, no? Clar, allà qualsevol persona pot dir qualsevol cosa i té la mateixa credibilitat. És els influencers famosos. Vull dir, això no sé si pot portar cap un bon camí.
Efectivament. Bueno, de fet, nosaltres acabem de demanar un projecte sobre això. A veure si ens el donen, però el que volem és realment estudiar de la forma, perquè podem fer-ho ara amb les dades de traça digital, estudiar de la forma més acurada possible, amb molta precisió, com s'informen avui els joves. Com s'informen avui els joves? Perquè creiem, efectivament, que és un canvi radical el fet de que ho facin només a través de xarxes socials, d'aquestes xarxes socials, i evidentment el rol dels influencers és molt important pels joves.
Anna, ja per acabar, faré una relació que igual ara em desmenteixes, jo t'ho poso aquí a sobre la taula, i pot haver cap relació entre la manera d'informar-se, sobretot de joves, parlo ara, a través de xarxes socials i l'abstenció política? És a dir, sembla que els polítics a les xarxes socials, com TikTok, com Twitch, sobretot, aquí no entren, és molt difícil, i es perden en una selva, sembla que aquí no ho tinguin gaire controlar el missatge. Potser un dels motius del per què els joves estiguin tan apartats de la política i fins i tot l'abstenció a l'hora de votar vagi dels 30 cap a baix?
Bueno, a veure, els joves sempre han participat menys en política, Això s'ha de saber. No és una cosa nova. Si ara es participa menys, és una pregunta empírica, jo ara mateix no tinc la resposta, val? El que sí és veritat és que evidentment s'estan socialitzant en política d'una forma diferent. Això sí que és veritat. I també et dic, hi han diferències entre partits sobre com es mouen amb més o menys comoditat en aquests nous entorns on els joves estan presents. Per exemple, Vox es mou bastant bé en aquestes plataformes. I això explicaria també que tingui una
incidència en gent jove.
Sí. Vull dir que els polítics han d'estar presents en aquests espais.
Doncs Anna Sofia Cardenal, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.